Navales, Pablo Diez i David García.
David García.
Has vist? No, però no és el de Ràdio Estel.
Ah, vale. No, que és... igual està pluriempleat. Mentre va fent el Sense Distància, va produint cançons de Marlon.
Escolteu-me, Que se caiga el cielo és un àlbum que els tres integrants de Marlon diuen els hi donarà un puntet més de sentit a les seves vides i on ens hi trobarem reflexats sentiments com l'amor, la cruesa, les veritats, els temors, les pors, les llàgrimes i l'amor. Una altra vegada, eh? Acabem molt bé, això. I clar, jo com a fan indiscutible d'aquest grup, sí, no puc estar més content que hagin tret nou àlbum.
Com es diu l'àlbum, com? Que se caiga el cielo.
Clar, sí, són de Madrid i publiquen un àlbum que es diu Que se caiga el cielo. Està bé,
sí, però no, de veritat. Deixeu-me dir tres coses abans d'acabar.
Sí, sí,
val? La primera, que ho diguem, Joan Trias,
sí,
ho
home.
Has de dir tu, jo crec, perquè és que...
No, és que nosaltres sabem que Núria Rosé és fan afèrrima d'aquest grup i hem dit, escolta, dilluns...
Dimarts.
Dimarts? Gràcies, Núria. Que vingui Marlon a l'estudi de...
I que ho escoltin els oients, perquè jo crec que hi ha més d'un oient que coneix Marlon,
sí, eh?
I hauria d'haver cua aquí, eh?
Espera't.
Jo els hi...
Una no seria la primera vegada, que passa.
Per això,
Fora hi ha gent esperant.
Ets una fonamentalista de Marlon, eh?
Soc molt fan, em van acompanyar durant tot el confinament. Cosetes personals.
Important això,
La seva música o el grup?
No, la música.
Els explicarem això, eh?
Val. Llavors...
Tu entraràs.
No, jo des de fora, eh?
No,
jo des de fora, escoltar bé.
Entra, va.
Bé, ja en parlarem, però també dir-vos que podeu escoltar l'àlbum sencer a YouTube i a Spotify, com sempre, on podem escoltar la música. I per si sou dels que acabeu de descobrir aquest grup, és a dir, si sou com tots vosaltres, i us està agradant, us deixo un dels seus grans èxits de la seva carrera, que és aquest Tequila y Candela. Us agradarà molt.
Gràcies, Núria.
A tu.
Soy un borracho de tu amor, de tus vermus de mediodía, tomo otro beso a tu salud, morena mía. Morena de sangre latina corriendo en sus venas, que sale con la luna llena, sabe a tequila y candela. Morena de piel gitana, mi niña buena, das alegría a todas mis penas, a todas mis penas. Soy un borracho de tu amor, de tus vermus de mediodía, como otro beso a tu salud, vengo del barrio de la alegría. Y soy un borracho de tu amor, de tus vermus de mediodía, como otro beso a tu salud. Morena, morena, sangre latina corriendo en sus venas. Morena, morena, que sale de noche con la luna llena. No me siento ni el gordo ni el flaco, el feo ni el guapo. No me siento ni el joven ni el viejo, ni el loco ni el cuerdo. Me siento un tipo importante y un referente. Sé que no soy tan cobarde ni tampoco el más valiente. Soy un borracho de tu amor, de tus vermus de mediodía, como otro beso a tu salud, vengo del barrio de la alegría. Y soy un borracho de tu amor, de tus vermus de mediodía, como otro beso a tu salud. Quiero beberte una vez y otra vez, tatuarme tus labios a fuego en mi piel. Quiero beberte una vez y otra vez, que esta noche lo vas a romper. Tú lo vas a romper. Soy un borracho de tu amor, de tus vermus de mediodía, como otro beso a tu salud.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra,
un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Set minuts que passen de les 9 del matí. UNICEF ha demanat un alto el foc immediat en la guerra entre Israel i Palestina. L'entitat demana el cessament immediat de les hostilitats i que totes les parts protegeixin incondicionalment els infants dels danys i els proporcionin protecció. L'ONG ha recordat que s'ha advertit a 1,1 milions de persones que marxin abans que arribi un assalt militar a gran escala. Les famílies de Gaza es troben a hores d'ara amb escassetat d'aliments, aigua, electricitat, medicaments i accés segur als hospitals. Per parlar de l'ajuda que estan oferint des d'UNICEF i per conèixer com ho estan patint els infants, podem saludar avui a Lucía Jiménez. Ella és tècnica de l'àrea de programes d'UNICEF a Espanya. Senyora Jiménez, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, buen día.
Senyora Lucía Martínez Jiménez, diguem-ho bé, que havia dit malament el nom. Senyora Jiménez, ¿a cuántos niños está afectando un conflicto como este?
Pues el conflicto está afectando a prácticamente la totalidad de los niños de la Franja de Gaza, que son un millón largo, porque la Franja de Gaza tiene 2,2 millones de personas y más de la mitad son niños y niñas.
¿Qué ayuda se está ofreciendo? No sé si ahora que se ha abierto o se quiere abrir, vaya, este corredor humanitario desde Egipto, si se puede empezar a ofrecer ayuda humanitaria a toda la zona de Gaza y con qué dificultades se encuentran, si es posible.
La primera dificultad que nos encontramos fue, bueno, nosotros ya teníamos algunos suministros preposicionados dentro de la Franja de Gaza antes de que empezara la violencia o la escalada de violencia el día 7. En ese momento se cerró completamente la Franja de Gaza, nosotros empezamos a distribuir la ayuda que ya teníamos allí, pues medicamentos, pastillas potabilizadoras, hicimos un gran esfuerzo porque la planta desalinizadora de agua que financia UNICEF siguiera funcionando. Pero al no poder entrar más ayuda humanitaria, nos hemos ido quedando sin suministros y estamos prácticamente con todos los suministros agotados. Ahora mismo tenemos preposicionados en Rafah, en el lado egipcio, más ayuda humanitaria. Tenemos mantas térmicas, letrinas móviles, por supuesto agua, que es una de las principales preocupaciones, y pastillas potabilizadoras. Pero, de momento, hasta ahora mismo, Rafah todavía no está abierto, con lo cual no estamos pudiendo introducir esa ayuda. Estamos esperando, ansiosos, que abran el corredor humanitario para poder introducir esa ayuda. El principal problema ahora mismo es la entrada y la seguridad de ese corredor humanitario.
En principio, con las informaciones que tenemos hoy, tendrían que empezar a poder entrar esos camiones de ayuda humanitaria. ¿Qué es lo más urgente que debería recibir ahora mismo la población de Gaza?
Las necesidades son tan grandes en estos momentos que es muy difícil decir qué es lo más necesario. Desde luego, el agua es una de las prioridades, yo creo, de todas las organizaciones que estamos trabajando en Gaza, porque hace días que ya no hay combustible. Sin el combustible no se puede bombear agua, no funcionan las desalinizadoras, no funcionan las potabilizadoras y las familias están consumiendo agua contaminada, incluso hay algunas familias consumiendo agua del mar, agua salada. Con lo cual, nos parece que el agua es una de las principales prioridades, pero bueno, están los alimentos que también están escaseando. El combustible es necesario que entre, porque si no, no se va a poder poner en funcionamiento todo ese sistema de agua y de bombeo de agua, con lo cual vamos a tener que seguir introduciendo agua desde fuera y eso se podrá hacer mientras el corredor humanitario esté abierto.
Ahora nos lo decía, y falta de agua potable, que ya es una realidad, aparte de alimentos. Además, se pueden observar, lo hemos visto todos por imágenes, hay imágenes muy, muy crudas de lo que está pasando en Gaza. Las calles, ciertas calles que han sufrido muchos bombardeos, se encuentran llenas de cadáveres. ¿Hay riesgo de enfermedades importantes por todo ello?
Es una de nuestras principales preocupaciones también. Por un lado, está empezando a haber una preocupación por parte de UNICEF y del resto de agencias de Naciones Unidas por el problema medioambiental y de salud y de higiene que puede haber al no poder recoger todos esos cadáveres que muchos están bajo escombros y no se pueden sacar. Uh-huh. Y por otro lado también porque el agua contaminada va a generar enfermedades gastrointestinales y transmisibles por el agua y el sistema de salud está completamente colapsado porque no tiene electricidad y no tiene suministros médicos. Por lo tanto, es un círculo vicioso que cada vez se va agrandando más y nos estamos acercando a una catástrofe humanitaria de unas dimensiones inimaginables.
No sé si tienen algunos datos porque UNICEF ya está actuando sobre la zona. ¿Las escuelas han sufrido también ataques por parte de las tropas de Israel?
Sí, las escuelas han sufrido ataques. Sí, muchas de ellas, por ejemplo, ha habido algunas de Naciones Unidas que han sido dañadas. Muchas de ellas han sido dañadas porque estaban en la zona en la que estaban sucediendo los bombardeos y, claro, Gaza está intensamente poblada, con lo cual es muy difícil garantizar que no va a haber daños alrededor. Hay otras que sí que han sido dañadas. Por ejemplo, hay una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, que era un refugio que ha sido dañada, han herido, me parece que más de 12 personas. Es decir, al final, esta situación de violencia genera daños en infraestructuras como hospitales o como escuelas que están especialmente protegidas por el derecho internacional. Por lo tanto, sí, toda esta escalada, muchas veces no se sabe exactamente cuál es la causa o qué parte es la que ha dañado el edificio, pero es verdad que sí que se están sufriendo daños en infraestructuras especialmente protegidas.
Puedo intuir, Lucía, que cuando hablamos de UNICEF y cuando hablamos de ayuda humanitaria nos estamos refiriendo a medicamentos, que ahora hablábamos, a agua potable, que también hablábamos, alimentación, a la ayuda para que haya abastecimiento energético también en la zona. Pero claro, también estábamos hablando de muchos niños y niñas palestinos que han crecido acostumbrados a pésimas condiciones de vida, a constantes bombardeos de unos y de otros. Y supongo que al final esto les acaba mermando también la mente, ¿no?
La situación psicosocial de los niños en Gaza es muy precaria. Antes de la escalada de hostilidades, UNICEF calculaba que unos 800.000 niños necesitaban apoyo psicosocial y psicológico. Hay que tener en cuenta que los niños de 10 años han sufrido 6 escaladas de violencia como esta. Esta sería la séptima. Bueno, como esta me refiero a este tipo de escalada de violencia con bombardeos, cohetes, etcétera. Esto les ha generado un problema psicosocial muy grande, un trauma muy profundo y muy grande que hay que abordar. Lo intentamos abordar siempre, por ejemplo, a través de las escuelas con actividades psicosociales, pero es verdad que el hecho se va repitiendo, con lo cual es difícil que superen ese trauma porque de vez en cuando les vuelve a suceder lo que les ha generado el trauma, que son estos bombardeos o estas escaladas de violencia.
Si hablamos de otras cuestiones al principio del conflicto, de este nuevo conflicto, pudimos ver imágenes espantosas también por parte de Hamas, cómo retenía a algunos niños y niñas israelíes. No sé si desde UNICEF tenéis alguna información respecto a todo ello.
Tenemos la información que está saliendo más o menos en las noticias porque las autoridades israelíes, en este caso, con respecto al secuestro de sus ciudadanos y de los niños, y de las niñas, mantiene un perfil de poca información por su propia comunicación con las familias y por la seguridad de las familias y de los niños y de las niñas. Con lo cual no tenemos datos de cuántos niños están han sido sustraídos desde Israel y llevados a la Franja de Gaza, datos exactos. Sabemos que hay, y desde luego la postura de UNICEF aquí es la liberación inmediata de esos niños y de esas niñas, porque su secuestro es una grave violación de sus derechos.
Deja que te pregunte cómo se prepara, Lucía, UNICEF para un conflicto de larga duración y poder seguir ofreciendo ayuda a los civiles.
UNICEF tiene trabajo en la Franja de Gaza desde hace décadas, y como se sabe que estas escaladas de violencia son recurrentes, UNICEF siempre tiene preposicionados dentro de la franja suministros para atender las necesidades inmediatas. El problema esta vez ha sido que, evidentemente, como no se ha podido introducir más ayuda humanitaria y las dimensiones han sido enormes, hay una escasez de esa posibilidad de respuesta, porque se está agotando lo que ya había. UNICEF sigue distribuyendo agua, pero ya se está acabando el agua potable que había dentro. Con lo cual, normalmente lo que se hace es preposicionar dentro de la franja distintos suministros, a la espera de, sabes que en algún momento va a escalar la violencia, y en ese momento se ponen en activo todos los planes de emergencia y se empieza a distribuir la ayuda. Ya se tiene, como se está trabajando allí de antes, ya se sabe qué familias son las que más lo necesitan, se sigue el desplazamiento de las personas, porque muchas se refugian en escuelas o en escuelas de Naciones Unidas porque consideran que son lugares más seguros. Pero claro, en este momento es que el problema principal es que no se pueden meter ayuda humanitaria, por lo tanto, claro, es finita, en algún momento se va a terminar.
Sea como sea, UNICEF, que siempre está allí, a ver si me explico. Es un conflicto, si hablamos de Israel y Palestina, concretamente de la Franja de Gaza, hace unos 15, 16 años que hubo este repunte de violencia en la Franja de Gaza con Israel y de Israel hacia la Franja de Gaza. Si nos remontamos al inicio del conflicto Israel-Palestina, que ya es histórico, podríamos remontarnos, por ejemplo, al 48, que es la fundación del Estado de Israel, y UNICEF desde el inicio del conflicto que está actuando en la zona. ¿Os molesta que haya momentos de repunte de noticias del conflicto cuando el conflicto nunca ha terminado?
Realmente se entiende, ¿no?, que en estos momentos de escalada de violencia, pues evidentemente los sentimientos están a flor de piel, es cuando más visibilidad hay, pero es verdad que en lo que es el Estado de Palestina y Israel siempre hay una situación de tensión, y bueno, existe la ocupación física de Cisjordania, con lo cual siempre hay una tensión ahí. Es muy difícil, evidentemente, que se hable todos los días de esta situación, porque evidentemente hay muchas otras cosas que suceden en el mundo, pero es verdad que en estos momentos de escalada de violencia las organizaciones internacionales, las agencias humanitarias, es cuando también necesitamos más apoyo, porque es el momento en el que estamos muy tensionadas en los servicios que podemos dar a la población, porque claro, las necesidades aumentan de forma exponencial y por mucha preparación que tengas, nunca puedes prever la magnitud de esa escalada.
Precisamente por todo ello que habéis hecho una llamada urgente para recoger fondos y poder ofrecer esa ayuda desde UNICEF, ¿cómo podemos colaborar?
Se puede colaborar a través de la página web de UNICEF España en unicef.es, y ahí se puede donar de forma individual cada persona la cantidad que considere. Nos ayudaría mucho, es verdad, a poder seguir adquiriendo ayuda humanitaria para poder proposicionarla en Rafah, y que en el momento que abran el corredor humanitario haya la cantidad suficiente para poder atender de primeras a la mayor parte de la población, que es la mayor parte lo necesita. Eso sería lo ideal para nosotros, la verdad.
Lucía Martínez, que col·labori tothom amb UNICEF per tal d'ajudar amb una causa humanitària com la que sempre recolza UNICEF. Com dèiem, Lucía Martínez, tècnica de l'àrea de programes d'UNICEF Espanya, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies per atendre-nos hoy en la caravana. Que vaya muy bien, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. No es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
20 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanuja, què tal? Bon dia de nou.
Hola, hola, bon dia.
Bon dia.
Ara. Tot bé?
Sí.
Sí? Podem sí. respirar?
Sí, sí, i tant.
Va, anem amb les cosetes, anem.
Les cosetes de l'Andreu.
Va, qui hem estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat l'Albert Salazar. A veure, he de fer una apreciació aquí. L'he triat amb ell per pura objectivitat, eh?
Clar, perquè en venen dos avui, eh?
Sí, exacte, el Daphnis Balduz. Llavors, l'he triat amb ell perquè té més seguidors a l'Instagram. Llavors, això. Data de naixement, 5 de desembre. Tornem a tenir un altre sagitari a l'estudi. I, a veure, tothom últimament és de finals d'any, pel que veig.
Sí, és veritat.
Llavors, aquí hem de canviar una mica els convidats, eh, Joan? És broma. No. A veure, Albert Salazar és bastant posturetis, he de dir.
Sí?
Suposo que és cosa de l'edat, perquè té 28 anys, gairebé, encara els ha de fer. Uh-huh. Posturets de la faràndula, que jo en diria, que si ara el VIP sopant al Primavera Sound, una fotografia al carrer fent temps en un rodatge posant-se la jaqueta, això una miqueta m'ho estic fent jo a una pel·lícula, no? Perquè si no, no hi trobo explicació en aquestes fotografies. També a la platja prenent el sol, fent voluntariats amb altres actors i actrius. Ja sabem una mica del que parlem, no? Que no dic que no estigui bé, eh? De fet, a mi m'agraden molt les fotografies. Vull dir, no tinc cap queixa.
Jo faig posturetis, també.
Sí, però tu ets boomer. Però bé, en alguna fotografia li he vist...
Què és això tan gratuït?
Però ja t'ho vaig dir ahir. Vull dir, igual que David Selves...
Però boomer...
Sí, és veritat, el que diu l'Andreu.
És un altre tipus de postureig. Sí. Ja està, vull dir...
No és despectiu, no?
No.
Que va, estàs dient dinosaure.
No.
Tu, veient, per exemple, a l'Instagram la foto d'una persona, pots identificar quina edat té aquesta persona. Sobretot, no exacte, però...
Sí. Boomer, que sí. Jo no sóc boomer, jo sóc millennial.
Ja, però és l'actitud, Trias.
Exacte.
Tu ets una mica boomer.
Jo sóc més boomer que...
Sí,
sí, sí, clar.
O sigui, un dia a Rafa Sanahuja li deixarem entrar al meu Instagram i que pengi una història.
Jo? No sé fer-lo. Vaig tenir Instagram tres mesos.
Tenia Instagram.
Ah, tenies Instagram.
Em vaig fer i vaig renunciar perquè dic, jo no entenc res d'Instagram.
Boomer.
Va, tira.
A veure, en alguna fotografia li he vist una retirada a l'Enric Cambrai, sobretot quan no tenia barba, Albert Salazar.
És un Enric Cambrai amb moreno, eh?
Sí, exacte. Sí, cap allà al 2015, us estic parlant, o sigui, ja ha plogut des d'aleshores. Una cosa que m'he fixat i que ja us dic d'entrada que tothom fa el que vol és que no acostumen penjar fotografies sense samarreta. Menys quan se li noten mínimament una mica els abdominals.
Clar, digue-li tot tu.
No, clar, vull dir, jo també ho faria, eh? Vull dir,
hem de penjar les lorzes aquí.
Clar, bé.
Mira, per mi els abdominals estan sobrevalorats.
Sí. L'únic que no se li marquen els abdominals allò de culturista.
De culturista, clar.
Se li nota una mica la ratlleta, ja està. Vull dir, la
ratlleta, eh?
Surt del jardí, Andreu, estàs a temps.
Una tauleta...
No, la part del mig, la part del mig.
La part del mig.
Allò que t'apropa fins al melic.
Exactament. I també té una fotografia, Joan, que a tu t'agradaria molt.
Perquè és boomer de fotografia.
No, perquè estàs tirat al sofà, això ja t'estic parlant de fa anys, eh?
Sí.
Amb un gat a sobre, que s'assembla molt al teu, a l'Elton.
Ah, mira,
veus? Sí, blanquet, petitet. Sí, sí. Bé, dit això, avui no estic gaire fi, però si no ho heu...
No.
Llavors, Albert Salazar està aprovat.
I ja està.
Aprovat, eh?
Ja està.
Sí, sí.
Val.
No sé.
El toc, va.
A veure, versió constipat, el toc. Jo sempre agafo constipats en aquesta època de l'any, perquè, com bé va dir la Núria, encara vaig amb pantalons curts, que avui no, perquè, òbviament...
Menys mal.
És que quan has entrat a la redacció, dic, qui és aquest home?
Sí, hi ha una mica de briseta, no?, al matí, i ara també. I
clar, us heu perdut, els oients, clar, evidentment que us heu perdut, una nota de veu d'Andreu González dient...
No, que ja estic bé, que ja estic bé.
Sí, un personatge de l'Estel Migdiada.
Ahir, després d'haver fet la migdiada, doncs em trobava molt millor. Òbviament, després de la nit, doncs... Bé, No, estic bé, vull dir...
Sí?
No, sí, sí,
val,
sí.
Val,
sí.
Val.
A veure, la calor que fa encara no és normal, vull dir, perquè no. És veritat.
Avui jo no fa jersei, calor, no us ho
avui, avui no fa tant de calor,
El jersei que porto em sobre bastant. Clar,
però que... estan a fora el carret, sobre?
No, ara mateix sí.
Ah, perquè... però clar, estàs a dins d'un estudi sí, de ràdio. Clar.
Bé, ara comença a donar una mica de respir al temps...
Núria Ros indignada, eh?
Sí, perquè no em podeu dir que fa calor. És a dir, estic congelada. No, congelada tampoc,
aquí?
Eh? No, a fora al carrer,
fora, fora.
Que és on palpes la temperatura.
Fa frescor.
Fa frescor.
Sí, sí.
També
sí,
és veritat...
S'està molt bé fora.
Sí, sí, puc explicar una cosa?
A veure.
Perdona, Andreu. A les 6 i mitja del matí em trobo Rafa Sanauja a la porta.
Sí. Amb Marega Curta.
Supercontent. Oh, que bé, ja era hora aquest temps.
No, he arribat eufòric perquè...
Eufòric.
I m'ha dit, però no has passat fred
jo
a la
tremolant.
Moto? Dic, sí, però ho he gaudit. Jo gaudeixo del fred. És que...
Ja m'ho diràs el 28 de desembre.
T'ho diré tota... Ja em coneixeràs.
Neva i Rafa Sanauja jo... van maniga curta en moto sí. Per notar l'aire.
El veus tirat sobre la neu.
No, sí. No, a mi m'encanta el fred.
És així.
M'encanta. Així estic...
Deies, bé, a veure, el toc no era aquest, òbviament. Només volia fer una mica d'introducció, no?
Tira.
No, és a dir, el meu toc és que no hi ha cosa que em faci més rabieta i em posi més nerviós que quan se'm taponen les orelles.
Ai, sí.
I sents tota l'estona com si t'estiguessin parlant sota l'aigua. És horrible, i clar, compta les destapones. No sé si està ben dit, això, però com treus el tap de les orelles, diguéssim? Clar, la Núria ara m'està fent aquí amb senyes de tapar-te el nas.
Tapar-te el nas i...
Sí. I bufar.
I bufar, sí.
Què passa? Que a mi això no em funciona.
No.
Perquè encara se'm tapen més i després tardo més estona a que se'm destapin.
Això és un altre truc? Badallar.
Sí, sí clar.
Fer així amb la mandíbula.
Sí, sí.
Clar, i aquí ve, sí, i aquí ve una mica la meva vergonyeta personal i és que... Vaig pel metro, per la vida, fent aquestes mueques.
Bé, bueno, ganyotes.
Les ganyotes, sí.
No pots saber què vol dir moixaines
ja.
I no saber dir ganyotes.
Ganyota. Sí, sí, no, ganyota sí. Ho dic no, no ho dic gens. Però bé, a veure, jo el que faig és anar-me mocant cada dos per tres,
sí.
A veure si així va bé, apretar també l'orella, no?
Sí.
Que no sé fins quin punt això és saludable. Vull dir... que, Núria Ros, podries fer-nos un lifestyle de com destapar les orelles algun dia.
Ja ho havia notat.
Però bé, el fet és que és un moment molt molest, la veritat, i si se't perllongue, ho passes bastant malament. Bastant malament. És un mal tràngol, he de dir.
Sí, és així, és així. Red flag.
A veure, a les persones que no avisen de les típiques coses com acabes de menjar i se t'ha quedat una fulleta d'enciam, per exemple, entre les dents, o xocolata.
Fulleta, saps?
Estic molt a favor d'això.
Sí, no?
Els espinacs.
Si sou amics, heu d'avisar.
Exacte.
Són perillosíssims, els espinacs.
O també les persones que veuen que tens la bargueta baixada i tampoc t'ho diuen.
No,
és a
dir...
Ahir em va passar amb un veí. Estàvem parlant a la porta...
Estic mala gent.
I li vas dir?
Sí.
Ah, ben fet.
Dic que tens la bragueta baixada.
Així, tal qual, eh?
Va ser l'últim que li vaig dir. Vas aguantar tota la conversa.
Ni pajaritos ni res, eh?
No, dic, tens la bragueta baixada, punt, diu.
Jo us he de dir que em fa una mica de vergonyeta amb una persona aliena dir-li tens la bragueta baixada.
Sí, però si tens certa confiança, ostres.
Clar, sí, sí, avisa.
S'ha d'avisar.
Sí, sí, així no passis un mal moment.
I un moc també s'ha d'avisar.
Tot.
Ai.
Els
mocs. Va.
Amb la raga jo l'he avisat diverses vegades de que tenim mocs. Sí. No, i és molt agraïda amb aquest... Ja sabeu que la raga no té manies amb aquestes històries. Dic, Mercè, estàs divina de la muerte, però vaya mocarrón.
Ostres, tu...
T'està penjant del nas.
De Mercè Rago, moca.
Sí, és que, clar, i ella, ai, Rafa, gràcies, tal, no sé què. Bueno.
O sigui, a veure, jo que...
Ai...
De museu, mi, de museu.
Crec que fa més vergonyeta... Fa més vergonyeta dir que tens un moc penjant que no pas que tens la bragueta baixada.
No, vergonya de fer coses lletges. Però de dir-li a una persona estàs ara mateix ets una pintura, jo què sé, de Picasso.
Ets una mica el...
Estàs derretint els rellotges aquells.
Joan!
T'ha pintat...
És que,
jo
no, ara m'estic imaginant Mercè Rago.
Amb un moc, bueno.
Bé, bé, petita anècdota. A mi, ahir, abans de rebre un convidat, em va caure l'aigüeta del
món. L'aigüeta, eh?
Vaig haver-me de
xivar.
Si fes fred de veritat, seria una estalactita, s'hagués congelat allà. Si és aigüeta, és que encara estem en l'estiuenc.
Laia Marull.
Sí, efectivament, Laia Marull.
No passa res, per això existeixen els mocadors.
Sí, clar.
Ai, sort que no estaves convidat i li tocava venir a Candela Penya, per exemple.
Ah, perquè ja vols nas allà.
Per la candela. No, home, no, per la candela, per la candela.
Pensava que era...
Tu, que dolent, Joan.
Pensava que era el tamany.
Per com us passeu?
Bueno, va, parlant de la...
Una salutació a Mercè Regàs.
A tothom.
Espera, que l'Andreu s'està mocant en aquests moments.
No tinc el mòbil, igual m'està escrivint.
Parlant de candeles.
Bé, ja està, és això. Dir les coses prou. Sempre va bé, no? Però fa una mica de vergonyeta, depèn del què. Llavors, ja està, ja ho deixem.
No cal fer-ho públic, tampoc.
No, efectivament.
Ah, doncs jo ho he fet.
Sí, ja.
Un veí,
ho hem notat.
Una companya de feina molt estimada.
Sí.
A més, era de fabricació pròpia.
Ostres, tu... Bé, deixant a part aquests comentaris...
Suposo,
aquests xascarrillos que acostumeu a fer vosaltres dos, però bé, vaig tirant jo sol, val?
En popular opinion.
Ah, vale. A veure, avui no és que sigui un en popular opinion, però és que necessitava comentar aquest vídeo.
Oli, 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 que es mi primer vídeo para TikTok. No tenía ni idea de cómo se hacía esto, pero bueno, ya he visto, porque como hay muchas personas que me decís que hay algo que os inquieta, os atormenta y os perturba, y que cuando ves el ranking entráis en un estado prof, como estáis porque estáis abajo del todo, no os preocupéis, porque la luna está cambiando. ¿Eh?
Hola, Sagitario.
Hola, a veure, aquesta dona és Esperanza Gracia.
Sí, home, sí.
Que
sí.
Es fa un perfil de TikTok i així ho anuncia. Bé, Twitter, ahir la nit. I arran de tot això, he investigat una miqueta més aquesta senyora, perquè ben poc en sabem, em sembla.
Sí.
Només que fa l'horòscop a diari. Llavors, mireu, la gent no sap l'edat que té, l'únic que calculen que té uns 73 anys, que ronda pels 73 anys.
Què dius, tant?
Concretament 73,
Sí,
bé. Pensava que era més jove, jo.
Això, bé, aquesta dada era de l'any passat, per tant, 74 ara en tindria. Bé, i dic jo, ara te'n vas al TikTok? És a dir, no és una mica tard per anar a TikTok?
No, mai és massa tard.
Ara, per tornar a començar.
Llavors, aquí ve el meu comentari d'en Popular Opinion. Deixem de romantitzar, i aquí sí que ve l'en Popular Opinion, deixem de romantitzar la gent gran a les xarxes, sobretot fent vídeos d'humor. Mireu, jo és que de vegades penso que alguns nets se'ls ha anat una mica de les mans tot plegat i els hi fan fer cada cosa a les pobres avis, als pobres avis, que déu-n'hi-do. Llavors, sincerament, a mi hi ha moments que ens saben molt, molt de greu que les persones grans facin aquests vídeos d'humor a les xarxes.
És així.
I ja està, és veritat.
Però tampoc estan obligades, no?
No. No, però saps què passa? Que el net li diu, va, ja, jo fem això.
Sí.
Va.
Hi ha gent que els hi pren el pèl.
I per carinyo, i per passar una estona amb el net, saps què vol dir?
Sí, però tampoc cal fer això. És a dir,
no cal ridiculitzar.
Exacte. Perquè hi ha cada vídeo per TikTok i per Instagram, que dius...
Sí, sí.
Aquí t'ha estat passant.
Per cert, respecte al que deia el Rafa del vídeo de la palmera, algú sap si ja ha caigut la palmera?
Sí, ho vaig veure. De fet, avui al matí, quan estava mirant Twitter, he vist el teu...
El teu tuit,
i a sobre ja tenia el vídeo de la palmera caïda en directe.
Mira, veus?
Però és que ho fa com si fos un... Després el recuperem al Bona Vespa, si em dóna temps.
Vinga.
Però és que ho fa com si fos una tòmbola.
Sí,
ha caído la palmera, senyores! Sí. Ha caído la palmera!
En directo!
En directo! Que, per cert, no mata un senyor que hi havia...
Correcte, que estava sota.
Sí.
Vigilem amb les palmeres.
Sí.
Amb tot hem de vigilar.
Sí. Són perilloses.
Fixa't tu. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Lifestyle.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros, què ens expliques avui? Quins consells ens portes?
Mira, doncs avui us porto els consells definitius...
Com estem avui?
Estic per canviar,
No,
i fer pel constipat.
Va.
Avui us porto els consells definitius pel mal de cervicals.
Sí.
Cervicals.
Uns consells que avui dedico al nostre productor, Andreu González, perquè ahir... Era una broma. Escolta'm.
Molt bona.
Sí.
Gràcies. Gràcies, Rafa. Ahir m'has animat que fes bromes i una vegada que la faig no l'enteneu. En fi.
A punt de...
No, jo l'he entès.
Us deia, uns consells que avui dedico a l'Andreu González, perquè ahir, dijous, a les 7 del matí, m'escrivia el següent WhatsApp. I llegeixo textualment. Nuru, que a mi em diu així, Nuru. Demà podries fer consells per dormir bé i que no et facin mal les cervicals? Perquè no em puc quasi moure, no puc gairebé moure el cap. Us he de dir que en aquest missatge també hi havia paraulotes, però he decidit prescindir d'elles.
Exacte. Bueno. I una cosa...
Perquè eren fortes.
Això és privacitat, Núria Ros?
Ah.
Això...
No, però anava a dir... Llavors, per mi, els desitjos de l'Andreu són ordres.
Ara.
Per això avui us donaré els consells que tots i totes necessitem per no patir més de les cervicals, perquè suposo que estareu d'acord amb mi si us dic que tenir mal de cervicals és fotut.
És el millor.
Sí, sí, fa mal, fa mal.
Fa un mal increïble i, a més, és molt incòmode. Jo, personalment, la temporada passada em vaig quedar clavada de les cervicals i m'ho havien de fer tot, absolutament tot. No pots fer una cosa tan senzilla com és dutxar-te, per exemple.
Sí, sí, efectivament.
Llavors, a més, deixeu-me dir-vos que només us cal agafar una mala postura davant l'ordinador o mentre dormiu, que ja és suficient per tenir contractures i, en conseqüència, mal de cervicals.
Fixa't.
Per tant, anem a posar solució. Com que no vull això per vosaltres ni pels oients, avui, a Consells de Lifestyle, els consells definitius pel mal de cervicals. Hoy no me puedo levantar.
No, clar,
en
clar,
aquest
clar,
cas
clar,
diu concentrar, però si tens mal de cervicals també costa molt que et
concentris. Jo crec que Nacho Cano deu tenir un problema de cervicals. Saps allò quan feia allò dels teclats?
Sí. Jo tinc un nus aquí.
Ui, això ofició, sí. És a dir, el consell més evident, més lògic, però també més car, és anar al fisio. Una vegada al mes. Està molt bé.
No es comparteixes fisio, no?, amb gent de la casa.
Sí. Amb el...
Amb el...
Il capo.
Amb el...
Il capo.
Toniu!
Abans d'anar als consells, vosaltres heu patit mai mal de cervicals?
Tu ja ho has dit.
Jo no, tu. Jo d'aquí... Mira que si t'explico tots els mals que jo tinc, però...
De cervicals no, eh?
No, tu.
Ostres.
Tries.
Sí, tant.
Quina sort, eh?
No.
Sí.
Res.
És que
molt molest.
Afecta molt perquè, i ara en parlarem, l'atenció sempre ens va aquí, és clar, molta part i molta culpa és de l'estrès. Llavors, els que heu dit que sí, teniu algun truquet casolà que hàgiu seguit i hàgiu dit, ostres, noto que se m'ha alleujat una miqueta aquest dolor?
Sí.
Quin? No passa res si em desmuntes el guió, eh?
No? Val, ara serà difícil d'explicar, eh? Heu d'agafar... Imagineu-vos...
Anem a fer-lo, va. Què hem de fer?
Clar, heu d'agafar amb la mà... dreta, per exemple,
sí.
D'una cantonada, us agafeu d'una cantonada...
Vale.
Ah, sí.
I aleshores us gireu el cos cap a l'altre cantó.
Ah, sí. Això és una mena d'estirament, eh?
És un estirament. Exacte. Això va molt bé per evitar contractures.
Ui, sí. Segueix explicant, molt...
Si ho feu cada matí...
Fent...
Si ho feu cada matí, de veritat que us anirà molt bé.
Està molt bé. De fet, és que els estiraments són molt recomanables.
Sí, tant.
Doncs aquest és un consell de bonus track. Mira, Nora Nina Agustí, que sempre diu bonus track. És un consell, però en tenim d'altres.
Salutació, Nina Agustí.
Sí, una salutació.
Sí, una abraçada, més que salutació.
I tant que sí. Llavors, consell número 1, som-hi amb consells més del dia a dia, que seria dormiu amb la... Dormiu boca amunt o de costat. Anava a dir dormiu amb la boca oberta.
No, però, o sigui, tot i que no ho recomanis, es fa dormir amb la boca oberta.
Sí. No, dèiem, dormiu boca amunt o de costat. Vosaltres ho feu, això? Com dormiu vosaltres?
Jo començo a dormir boca amunt...
I després no saps.
I després ja no
clar,
ho fem.
És normal.
Jo de costat.
Almenys la intenció la tens, de bon principi.
Jo de costat molt incorporat i amb una mena de coixins que vaig disposant estratègicament.
També està bé, això. També està bé.
Sí, jo també de costat.
Jo boca amunt, com en Tries. Mireu, doncs molta atenció, perquè si dormiu així aconseguireu no acumular tensió a la zona del coll i, per tant, no tindreu tantes possibilitats de patir de les cervicals. A més, també és molt important dormir sempre en un llit, encara que estigueu fent la migdiada. De veritat, sé que pot ser una temptació quedar-se adormit al sofà després de dinar, de fet, crec que tots ho fem, però és que un sofà no té ni tindrà mai l'estabilitat necessària que necessitem i que necessiten suportar els nostres músculs.
Això és veritat.
Per tant, a dormir al llit.
Estic d'acord, Núria Ros, eh? Ara no et portaré la contrària, però t'he de dir que com a, diguem, persona que valora molt les migdiades al sofà...
Sí, jo també, cas,
A mi m'agrada molt aquell punt en què estàs estirat al sofà, però el respaldo, no sé com es diu en català...
Respaller,
doncs t'agafa com... Et recull el cos. No sé si m'explico.
Sí, t'expliques. De fet, jo estic d'acord perquè jo faig totes les migdiades al sofà i si el sofà és còmode és ideal.
Sí.
Però clar, per molt que tu estiguis còmode, els teus músculs no ho estan.
Ara. Ja. I si et mous...
Bona aquesta.
Enganyo.
Sí,
llavors, potser si fas la migdiada un dia puntual al sofà no passa res, però si ets de les persones que pateixen de les cervicals i la fas cada dia com jo, doncs us trobareu que un dia em tornaré a quedar clar.
Sí, és així.
Llavors, consell número 2, alerta amb el matalàs.
Importantíssim, eh?
Sí, a l'hora de descansar és molt i molt important, ara ho deies, escollir un bon matalàs. En aquest cas, no ha de ser ni molt dur ni molt tou. De fet, els experts recomanen que aquest s'adapti bé al nostre nostre cos i això significa que no ha de ser difícil, atenció al que direm, aixecar-se del llit. És a dir, que no ens hauríem d'enfonsar quan ens llevem.
Ah, val.
M'estic explicant,
sí,
eh?
Sí, sí.
Val. Per tant, això significa que no sigui massa tou al matalàs. Mm-hmm. Però és que l'altra cara de la moneda tampoc hauríem de notar que estem sobre una superfície de ciment. Val? Ja ens entenem. Per tant, els matalassos ni massa tous ni massa durs. Punt mig.
Bueno, jo no sé com el que... tinc, la veritat.
Jo el tinc punt mig. Això sí que ho faig bé, jo.
L'equilibri.
Així de clar.
El viscolàtex. Es diu viscolàtex.
Viscolàstica, no? Sí.
Ah, això. Va bé, diuen.
Va bé.
Sí.
Va molt bé.
Sí, sí.
Jo el tinc d'aquest, sí.
Ah, quina sort.
Llavors, consell número 3. Descanseu un mínim de 8 hores. Sí, senyores i senyors, descansar és imprescindible perquè el cos es recuperi, agafi forces i els músculs no es vegin debilitats. Per tant, si és complicat, sobretot nosaltres que matinem tant, però per poc que pugueu, intenteu descansar, que significa també dormir, un mínim de 8 hores, i d'aquesta manera el vostre cos i la vostra ment, sobretot, us ho agrairan.
8, eh?
8.
Com els...
No, clar, és que crec que ningú d'aquest estudi...
No, no. Les dorm.
Les dorm, no, perquè els oients saben que fem un matinal que comencem a les 8 del matí en directe. Això vol dir que arribes molt més aviat.
Clar, sí,
però potser podeu recuperar, no és el mateix, però recuperar hores de son fent una miqueta de migdiada, o el cap de setmana.
Això, el cap de setmana sí que les dormo, les 8 hores i les 9 també.
Es nota molt quan no dorm 7-8 hores, però és que no només pel cap, per la ment, sinó també físicament.
Sí, absolutament.
Que sí, es nota
és desgastant,
sí,
eh?
Sí, jo no, crec que no he dormit 8 hores des de fa 15 anys.
Ui, jo sí. Mira, jo la temporada passada que fèiem el programa als 3 de la tarda,
sí,
dormia 10.
Jo també.
És que sóc de dormir molt.
9:30, 9:30 sí, ja feia.
I arribaves una mica empanat, però després de seguida ja revifes. En fi, consell número 4. Col·loqueu-vos adequadament.
Ara.
Senyores i senyors, la col·locació, la posició que agafeu davant un escriptori, una cadira, un ordinador, o inclús parlant per telèfon, és primordial per no patir de les cervicals. Ah. En aquest cas, si passeu, per exemple, moltes hores davant un ordinador a la feina, com és el nostre cas, doncs hauríeu de tenir la pantalla al nivell dels vostres ulls. D'acord? Ho visualitzem?
Sí.
Sí, clar.
Ni massa baixa ni massa alta, al nivell dels nostres ulls. I també, a més, hauríeu de tenir els braços relaxats, per poc que pugueu, braços relaxats, i col·locats per moments en els recolzabraços de la cadira.
Ara.
D'aquesta manera, agafem una posició recta, correcta, per no patir, en aquest cas, de les cervicals.
Es complica la cosa, eh?
En canvi, si esteu parlant per telèfon... Mira, ara, mentre acabo de dir els consells, estigueu-vos així, que el vostre cos us ho agrairà. Els oients des de casa, també, eh?
Estem
llavors,
rectes.
Si esteu parlant per telèfon, que també és un concepte que hem posat sobre la taula, doncs hauríeu d'intentar que el vostre coll estigui en una posició neutral i relaxada. A vegades, quan parlem per telèfon, estem massa tensos, depèn de la trucada que toqui en aquell moment. No, relaxats. Agafeu-vos-ho com una activitat relaxant. Vale.
Ah, i jo dic una altra cosa. No feu allò de el telèfon recolzat a l'espatlla.
No, que
no, això és horrible, clar.
I quedaràs algun dia així,
sí,
eh?
Sí.
Dins d'això que diem una posició relaxada, inclou el no posar-te el telèfon aquí, perquè això és que és horrible.
Mira, recordo un altre dels consells que va donar la Núria, jo crec que va ser inclús la temporada passada, que és per seure bé i evitar mals d'esquena, no creueu les cames.
Correcte. D'això també en parlarem un altre dia, però per fer-ne 5 cèntims has d'estar col·locat amb les cames rectes. Res de creuar-les, perquè a part de que va malament per la salut, també ens falta concentració quan fem això.
Imagina't.
I una altra cosa, no vas explicar? També, que si era alguna cosa dels espermatozoides pels homes.
Sí, 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 és veritat. Sí, mira, sí, estava dient l'Andreu.
Sí?
Creuar les cames...
Ah, clar, perquè... Sí, clar, perquè pressiones.
Afecta. Sí, però bé, això és un
això tema... és un altre tema.
Sí, queden molts mesos, eh?
Sí,
molts consells per endavant.
Baixat molt abans.
Va, acabo amb l'últim. Controleu l'estrès i l'ansietat. Val? Sé que no és fàcil aconseguir-ho, però s'ha d'intentar mantenir l'estrès i l'ansietat a ratlla, controlats, permet que estiguem relaxats i que, per tant, no tinguem tantes possibilitats de patir de cervicals. De fet, ho dèiem a l'inici, eh? Mal de cervicals moltes vegades ve per acumulació d'estrès i de tensió.
És així, sí.
De fet, els experts diuen que si els nivells d'excitació, de nerviosisme, baixen, doncs també ho farà el mal de cervicals. Allò que diuen, és a dir, jo me recordo la temporada passada, i amb això ja vaig a la fórmula, que em deien, ara que t'has quedat clavada, has de prendre't la vida diferent, has d'estar molt relaxada.
Clar.
És complicat fer-ho, però és molt real, eh? No pots entrar en tensió, perquè si no, no et mous, eh?
I ens van donar un matinal de 6 hores.
Sí. Gràcies. Gràcies. En fi, vaig a la fórmula per acabar, que seria... Dormir boca amunt o de costat, més matalàs còmode, més descansar 7-8 horetes, més bona col·locació, que significa posició, menys ansietat, menys estrès, igual, Andreu Feliç, mal de cervicals, fora.
Veus que bé. Gràcies, Núria.
A tu.
La Cistella Capbravo.
Va, Cistella.
Cistella Capbravo, Trias, divendres ja. Avui tenim el sorteig, eh?
Cuidao.
Avui tenim el...
Ara.
Avui fem... Sorteig. Avui un altre oient es port... oienta.
Oienta,
en català correcte.
Sí.
Es portarà aquesta magnífica Cistella Capbravo, que ja sabem, us recordo una mica que us trobareu, sisplau, si sou els agraciats.
Per què, què és el que ha arribat? Premiat.
Eh?
Què és el que ha arribat?
El que ha arribat de què?
La tardor.
Ah, la tarda. Exacte, exacte. No et seguia, Trias.
A Capbravo.
Ja em costa, de vegades. I crec que a tothom. Xocolata negra amb ametlles, nius d'espinacs, muesli d'ametlla i avellana, arròs bomba, 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 melmelada de maduixa. Mm. Jo per fer una, saps, una torrada.
Que bo. Marmelada, no? Ai, amb mantega.
Amb mantega, eh?
No, no, jo, de veritat, eh? M'estic menjant una torrada d'aquestes amb melmelades.
Sí.
I penso...
Bravo, Capbravo. Bravo. També oliva d'oliva. Oli d'oliva verde.
Com ho has dit, això?
Tengo oliva de oliva.
No ho sé, ara ha caído la palmera, saps? Oli d'oliva verde extra i salsa boloñesa, senyora. Ha caído la palmera. Els productes d'higiene personal són gel d'aloe vera, piel sensible, sí, i sabó de mans de glicerina i argan. I a més ens ve la revista Sabor de Capbravo amb propostes per una alimentació saludable. Núria Ros, tu que sempre estàs recomanant-nos alimentació saludable i consells per consumir de manera més responsable.
M'encanta.
Això està molt bé. Sí, a Capbravo és que pensa en tot. Nius d'espinacs. Nius d'espinacs.
Preciós, això.
Aquella pasta verda que brilla, brilla, brilla per si mateixa. Té un brillo especial. Com Sevilla. Doncs, si voleu aquesta magnífica Cistella Capbravo... Com anem de temps? Perquè ara estic...
Anem bé,
no? Va. Doncs res, aquesta magnífica Cistella Capbravo. Cada setmana, els amics de Capbravo ens posen una cistella en safata. Quina,
sí,
quina perífrasi. Una cistella en safata... Saps? I és per vosaltres. Wow. Heu de participar. Cada dia fem una pregunta,
sí,
diferent.
Senyor.
Heu de respondre. Us dic el número de telèfon 663-99-30-62. 663-99-30-62 per respondre la pregunta, per entrar en aquest sorteig Cistella Capbravo. Anem amb la pregunta.
Va.
I avui és que no tenim més remei que soni així.
És el xaval de la peca, que
és el xaval de la peca.
És Marc Parrot.
És el xaval de la peca, que m'encanten totes les seves versions.
Sí,
a mi m'agrada molt. La mirada estupefacta de l'Andreu...
Això és del programa, no?
Clar, sí, efectivament. És la sintonia, la versió que ha fet el xaval de la peca, que va fer en el seu moment, de l'històric concurs 1, 2, 3, que m'he explicat aquest matí, que ha tornat. Mm. Ha tornat l'1, 2, 3, la creació del geni Chicho Ibáñez Serrador en la seva versió a Twitch. Ara el tenim a Twitch.
Mm-hmm.
Això us agrada, la gent tan jove. És un èxit relatiu, ja ho sabem, que ha començat una mica fluix, però bueno, a lo millor va cap endavant, però clar, això desperta el nostre jo més vintage. No?
Mm. Sí.
Més vintage. Per això, avui us preguntem, por 25 pesetas i una cistella Capbravo, què és allò que més recordeu de l'1, 2, 3? Por ejemplo, los supertacañones. 1, 2, 3, responde otra vez. Són idees que podem donar als oients si volen respondre.
La Ruperta.
Molt bé, la Ruperta. Targetita por aquí. Targetita por aquí. No? També és un record, no?
Sí,
targetita,
sí,
por aquí.
Sí, sí.
La Surtado,
també,
per exemple. Ja us ajudo jo, perquè no sabeu de què estic parlant.
També les azafates.
La Bombi. La Bombi. ¿Eh? Bigote Arrocet.
Bigote Arrocet.
Bigote Arrocet.
Sí,
los Sufridores. ¿Te'n recordes? Això sí que era una, wow, mica sàdica, allò. Perquè tenien, us ho explico, era un concurs, i tenien una parella tancats en una habitació... No escoltaven res, però podien portar-se el mateix premi que el que concursava de veritat. Mm. Estaven allà, los sufridores es llamaven. Un apartamento en Torrevieja, Alicante, Ozores o Àngel, mm-hmm, Garó. Doncs aquesta és la pregunta.
Àngel Garó, espérate.
Garó, cuidado con el escalón. Saps
qui segur que se'n recorda de coses de l'1-2-3?
Home, estic segur.
Ho saps, eh?
Sí, perquè ja entre article i article de Cat Christ va mirant concursos.
Carme Monte, què tal, bon dia?
Bon dia, ho dieu per l'edat, oi? No. M'heu vist entrar ja amb algunes arrugues.
Ho diem per la solera, per la solera. Per la solera.
Què recordes tu de l'1, 2, 3?
Doncs tot el que estàveu dient.
Tot,
La Ruperta, la Bombi, les...
És que però ja passava de tot,
I a més hi jugàvem a casa, me'n recordo, de petites, amb els amics, sí. Fèiem la representació de l'1, 2, 3.
Sí, sí, jo crec que ho hem fet tothom, una mica, això. Sí, sí.
Escolteu, si voleu aquesta cistella Capravo,
Podeu...
6-6-3-99-30-62.
La pregunta és allò 6, que 6, més...
6-6-3-99-30-62.
La pregunta és allò que més recordeu de l'1, 2, 3. Campana i s'acabó!
Què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Deu minuts i ja arribarem a les 10 del matí. Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Com estàs?
Molt bé.
Rememorant vells temps, eh?
Sí.
En ve alta.
Vell, sí. Va, i en ve baixa.
Escolta, per vella, en ve alta, Montserrat.
La portada d'aquesta setmana de Montserrat.
Lligat,
molt, 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 molt. La portada de Montserrat, perquè aquesta setmana dediquem, evidentment, el que és el Setmanari Catalunya Cristiana, a parlar d'aquest pelegrinatge que es va organitzar amb motiu dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat, que van a Roma, 800 pelegrins, un per any, podem dir, de la confraria. I com que se n'ha parlat molt, perquè de fet ja fa uns dies, perquè va ser, recordem-ho, a l'octubre, del 6 al 9,
sí,
va ser el pelegrinatge, i aquesta vegada et porto el testimoni dels pelegrins, d'alguns dels pelegrins.
Dels, si m'ho permets, dels veritables protagonistes, una mica,
Sí, perquè hem pogut escoltar en altres ocasions el pare abat de Montserrat, el cardenal Omella, també hem escoltat el papa,
correcte,
amb les seves paraules durant l'audiència, però ara volia parlar dels pelegrins, perquè vaig tenir ocasió de compartir amb molts d'ells la seva experiència, i mira, si et sembla, podem fer una mica de repàs.
Sí, tant, som-hi.
Una de les voluntàries que va participar al pelegrinatge va ser la Judit Isabel Pérez. Ella és directora de logística de Montserrat i ens deia això.
Porto 22 anys a Montserrat i, no sé, em feia molta gràcia, no?, fer una cosa d'aquest tipus, doncs amb gent gran i amb gent tan compromesa amb Montserrat. Ho trobes molt de carinyo amb la gent, és una passada. El veure que va una persona de Montserrat, de l'empresa, al costat, això, bueno, els hi fa una il·lusió i se senten molt acompanyats. És que et fas amic d'aquestes persones, no?, i trobes tant caliu i sentir-te que els pots ajudar et fa sentir molt bé.
Llavors, Joan, que són converses a peu de carrer.
És xulo, però carinyo, amistat, sí, caliu...
És que, clar, van ser dies molt intensos.
Sí, sí,
i aleshores
sí, sí.
Ella, els voluntaris de Montserrat, treballadors com la Judit, que és la directora de logística, feien de suport dels guies.
Que bo.
Llavors, clar, els pelegrins se sentien molt ben acompanyats. Cal dir que la majoria eren catalans, hi havia gent de tot arreu, hi havia gent de Viladecans, de Barcelona, del Penedès, també de Calella... Però el pare Mayol destacava durant tot el pelegrinatge la presència que hi havia de confrares de São Paulo, de Suïssa, i ell parlava de Sevilla, de confrares de Sevilla. I durant tot el pelegrinatge jo vaig voler trobar aquests confrares de Sevilla. I finalment, allà a la Basílica Sant Pere del Vaticà, vaig escoltar un accent i vaig dir, ja els tinc, ja els he trobat. Llavors va ser així com vaig poder parlar també amb el Carlos López Bravo. Ell era un representant dels 7 confrares de la Germandat de Montserrat de Sevilla que van participar al pelegrinatge.
Somos de Sevilla, de la Hermandad de Montserrat de Sevilla, que es una hermandad de penitencia, de Semana Santa, pero que también tiene como titular y como origen la Moreneta, la Virgen de Montserrat de Cataluña. Fue una hermandad que fundaron los catalanes que vinieron a la Reconquista de Sevilla, se afincaron allí y crearon su propia hermandad de la Virgen. Pues estamos hablando de... hay indicios en el siglo XV de la 1601 tenemos las primeras reglas, y en 1611 se agregó a la cofradía de Barcelona, de Cataluña.
De veritat que ho dic amb tot el carinyo, l'estimació i l'amor del món, que vaig estar un any vivint a Sevilla i estudiant a Sevilla, a l'Arxiu d'Índies, però m'encanta això, com diuen, Montserrat.
I llavors va ser això que em va fer cridar l'atenció, dic... que bé, he trobat finalment els pelegrins de Sevilla, sí. Feia tot el pelegrinatge que els estava buscant, i allà, no a peu de carrer, sinó a peu de la Basílica de Sant Pere, vaig poder parlar amb ells.
Que bé.
La vocació universal de la devoció a la Moreneta, que de fet és l'objectiu amb què va néixer la confraria de la Mareu de Montserrat, difondre la devoció a la Moreneta, també es reflecteix amb el testimoni d'una família d'origen colombià, que fa anys que viu a Catalunya, i a ells els vaig conèixer durant l'audiència que ens va oferir el Sant Pare. Ells són la Juliana Díaz i el Freddy Sandoval, i el seu fill forma part de l'Escolania de Montserrat.
Hemos decidido acompañarle y aprovechar, ¿no? Le tenemos un especial cariño a Montserrat, porque la verdad es desde que nuestro hijo ha ingresado allí, pues ha crecido mucho en todos los aspectos, tanto a nivel, no solo la formación educativa de la escolanía, sino también como persona, ¿sí? Y ha vivido experiencias únicas, como lo es la escolanía como tal, ¿no? Entonces, claro, al presentarse este día tan importante, sí, pues para nosotros pues ha sido un privilegio poder estar aquí.
A més, la Juliana ens explicava que allà a Colòmbia també hi ha un turó que porta el nom de la Mareu de Montserrat, i hi ha un santuari que també porten els benedictins.
Boníssim, no sabia això jo.
I llavors, per ells, també era molt emotiu establir aquesta connexió entre el seu país d'origen i el seu país d'adopció, podem dir. I, de fet, t'he d'explicar una anècdota d'això, Joan, perquè durant l'audiència, que és quan me'ls vaig trobar, el Freddy portava un pal de selfie.
Sí.
Jo estava una mica lluny per fer fotografies que les havia de penjar urgentment a la pàgina web. Aleshores, ja vaig demanar al Freddy si podia fer-me les fotos.
M'encanta.
Compartir-me-les per WhatsApp de forma molt ràpida.
Molt
i així va ser com vaig poder posar de seguida un tuit amb les fotos que em va facilitar el Freddy. Per tant, un agraïment molt gran a totes les persones que
I
em
tant.
Van ajudar.
I
en el pelegrinatge també hi havia una bona colla de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. De fet, eren una vintena de participants que, tal com ens va explicar l'hospitalària, la Núria Reventós, tenen una gran devoció, evidentment, per la Mare de Déu de Montserrat.
És una joia impressionant, o sigui, per nosaltres poder acompanyar la Mare de Déu amb un pelegrinatge a Roma, amb l'Escolania, vull dir, tot el que comporta, fer una processó de torxes com la que fem a Lourdes, no? Tot és molt emocionant.
Preciosa.
Preciosa. I hi ha una foto preciosa de tots aquests pelegrins. Mm-hmm. Al Catalunya Cristiana surten tots retratats.
Ah, que bé.
Sí.
Que bé.
Per tant, si teniu curiositat per saber qui són, els podeu trobar juntament amb el seu testimoni, que és el que anàvem explicant.
Exacte. Per cert, que és maquíssima també la fotografia, la portada d'aquesta setmana.
Molt maca.
Ahir m'agrada molt, perquè està agafada com des de darrere, no darrere, des del costadet de la Mare de Déu de Montserrat, i es veu el papa a punt de beneir la imatge, etc. No?
Sí.
Està molt bé.
I també es veu aquesta rosa d'or que se'n va oferir, no? Aquest reconeixement, de fet, que és molt inèdit, es fa en molt poques ocasions. Ens explicava el pare Abad de Montserrat que només hi ha dos santuaris a nivell d'Espanya, el de la Mareu de la Cabeça i el segon és Montserrat, que tenen aquest reconeixement per part del papa francès. I, com dèiem, els pelegrins de l'Hospitalitat de la Mareu de Lourdes, cal dir que ells, cada segon cap de setmana de maig, totes les hospitalitats de Lourdes de Catalunya es troben a Montserrat. Però, escolta, deixa'm dir que, sens dubte, per mi, uns dels pelegrins més coneguts i estimats per tothom van ser els germans Oriol i Toni Miquel Bellmunt.
Sí.
També pelegrinaven amb l'Hospitalitat de la Mare de Lourdes, però va ser molt emotiu perquè l'Oriol, tot i la seva discapacitat, és un assidu dels pelegrinatges a Lourdes, tothom el coneix moltíssim. Però el Toni, el seu germà, que és el que el va acompanyar en aquest pelegrinatge, era la primera vegada que ho feia. I ho va fer per acompanyar el seu germà, idea també que era per un homenatge a la seva mare, que havia mort, i d'alguna manera li va voler fer aquest regal al seu germà pel seu aniversari.
Que xulo.
I realment eren, com dèiem, un dels pelegrins més estimats al llarg del pelegrinatge. Molt maco.
Tot aquest pelegrinatge a Montserrat, que el podreu llegir aquesta setmana a Catalunya Cristiana, però hi ha més continguts, eh?
Hi ha més continguts, i tant, perquè, evidentment, parlem del que és el conflicte que s'està vivint aquests dies a Terra Santa, Israel, Palestina. Per tant, entrevistem, que el vau entrevistar també a Radio Estel, Gabriel Romanelli, és el rector de l'Església de la Sagrada Família de Gaza, que explica la situació en què estan vivint allà, que estan vivint els cristians, com s'han obert les portes perquè es pugui acollir la gent, la població que surt de casa seva, espantada pel que són els bombardejos. Després, per exemple, també, doncs, oferim la presentació del grup de recerca en arxius d'Església, Núria, que també s'ha fet aquests dies a Barcelona. I, evidentment, parlem del Domun, perquè estem a l'octubre, el mes missioner, i, de fet, aquest diumenge, 22 d'octubre, és quan se celebra el Domun.
Per tant, tots aquests continguts, com dèiem, que els tindreu al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, no serà per les vegades que ho hem repetit, però per si de cas hi ha algun despistat, Carme, com podem aconseguir el nostre Catalunya Cristiana?
Es pot trobar fàcilment a les parròquies, el podeu trobar a la plataforma iQiosc, el podeu trobar a la nostra pàgina web, catalunyacristiana.cat, es pot trobar en algunes llibreries especialitzades, també